Y también basta con combinar el rosa, el azul y el morado. Significan todo y nada a la vez.
Això està sí. bé. El verd té sempre... veure amb els diners.
Bueno, jo sempre em diu el verd, però no sabia què volia dir, perquè té més, com més alegria, saps? El trobava
jo
més...
Jo vaig entendre, quan em vas enviar el cor verd, que em pujaves el preu de la...
No, és que el... això ho vas entendre malament perquè tu...
Oh,
tu
el hauri... cor i no. la verd.
Sí, però això t'ho hauria d'haver enviat Jaume Peral, que és el director sí. de RAC1.
Ah,
i et diré més, per salvar-lo amb ell, potser hauríem de mirar, no sé si més amunt o més avall. Perquè no sé avui dia on està el despatx.
Va, doncs com del que
següent,
parlàvem
del que
de,
sobre,
de la secció i tal, sí. i vas acabar enviant un sí. cor verd. I...
Sí, sí.
Ja ho tinc.
Ja, ja tinc, està. Ja està. Ja està
doncs no, ara m'enviaràs un cor blau no, de exacte. Mala notícia. Sí, sí,
però fixa't que dic, o sirve para todo o para nada.
Sí, sí.
I un bueno, cor groc, que n'hi ha de molts colors. Hi ha groc, hi ha taronja, verd, vermell...
Sí, home, sí. el groc aquí entraríem en el significat que a cada lloc apliquis el groc. Mm.
Però, ho hem de fer tan complicat?
No, bueno,
dos envies de diferents colors.
No, és el que dic, que és complicat. És
ho trobo complicadíssim.
Amb les roses, en funció del color que te la regalin, sí. vol dir una cosa o una altra.
No li dóna mai cap importància, això. Ho trobo
no, no!
Ai, perdoneu.
La rosa groga és rebuig, eh?
Jo de vegades he fet sopars i he posat roses grogues doncs perquè m'agraden.
Pues has quedat fatal. Has quedat com una maleducada.
Són boniques, també.
Va. Bueno, què més? Va.
Què més? Hi ha unes aplicacions, perdoneu, unes pàgines web, una que es diu Emoji Tracker, que podeu comprovar en temps real els emojis que s'estan fent servir en aquell moment i comprovar quina és la que es fa servir més o menys.
Ah.
I després hi ha l'Emojipèdia, on podeu veure cada significat de cada emoji, de absolutament tots.
Dic, bé, és on haurem d'anar tots a veure què significa cada cosa.
Exacte.
Perquè, clar, anem molt perduts.
Molt.
I, a més, pots trobar un gràfic de la fluctuació que ha fet aquest emoji en el seu ús, de tal manera que, per exemple, descobreixes que la primera setmana de gener del 2021...
Sí.
L'emoji del alvocat va arribar a un ús absolutament al 100%.
Què passava amb l'alvocat?
Vaig estar buscant i no vaig trobar quina dada anava associat a aquella explosió d'alvocats. Però hauria passar alguna cosa. Depenent de quins símbols, de cop fan una fluctuació més important, doncs perquè potser el context de l'actualitat o el que sigui fa que aquella emoticona es faci servir més.
Bé, us deixo dos minuts perquè aneu pensant amb la pregunta del programa, que recordem, és...
Sí. Quin és l'emoji que utilitzeu més sovint?
Exacte, dos minuts, li doneu una volta més i atenció, perquè anem amb la segona part del documental, perquè encara s'explica moltes coses. Per exemple, això que deia vostè.
Sí.
La paella, crec que ara ja la trobem, els sí. emojis. Una reflexió que fem. Els calçots els podríem trobar als emojis? Doncs ara ho expliquem.
Versió RAC 1.
Me comunica que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
T'imagines un dia sense aeroports? Descobreixo a undiasenseaeroports.com. AENA. Aeroports per a tu. Ministeri de Transportes, Mobilitat i Agenda Urbana. Gobierno d'Espanya.
Tu saps com reclamar una factura de la llum? Jo tampoc. Per això sóc de Legalitas, perquè compto amb experts que m'ajuden a solucionar els temes que jo no controlo. Per només 25 euros al mes puc contactar-hi sempre que ho necessiti.
Fes-te ja de Legalitas trucant al 900-106-08. Legalitas, i endavant amb la teva vida.
Descobreix les novetats i els millors espectacles de març amb Entrades d'Avantguàrdia. Gaudeix del Festival Guitar BSN, de l'exposició de fotografies de Roberto Aznó al Fotonostrum o del concert de Who al Palau Sant Jordi. Ja a la venda amb entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Ha arribat el dia, s'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
3, 2, 1, top, dins.
A punt per a un nou repte? Si t'apassiona l'audiovisual, a l'Escola ITES en som especialistes.
Vine a visitar-nos i descobreix els cicles formatius d'imatge i so a les nostres jornades de portes obertes. Dissabte 25 de març al matí i el divendres 21 d'abril a la tarda. Inscriu-t'hi a ites.es.
Coneixeràs el nostre equip docent, les instal·lacions i podràs participar en tallers.
ITES, a Bailén 36.
RAC més 1 presenta Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya amb Xavi Alujas. A Quilòmetre Vertical coneixeràs històries particulars, reptes personals, esports, natura i aventura.
Va ser dur perquè vaig estar 10 dies sol a temperatures molt baixes, menys 15, menys 20, però em vaig mantindre fort.
La muntanya és la gran protagonista a Quilòmetre Vertical, per aprendre a gaudir-la i respectar-la.
Les experiències serveixen com a aprenentatge.
Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya a RAC més 1. Escolta-la a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Bueno, ja estem amb vosaltres. Gràcies per la participació dels oients. Sou fantàstics.
Ens estan enviant, però sí, sí, a tope de tuits. A tope.
Això, un aplaudiment a Mònica Planes.
No, home, no.
Que és la que va... No l'havia ni detectat, aquest documental. És d'aquells documentals que, bueno, no ni el veus.
No et crida l'atenció. No. Vosaltres, tinc una pregunta per vosaltres, perquè molta gent ens diu que utilitza, per dir ok, per exemple, sí, o d'acord, utilitza la mà en què la mà està tancada i el dit polze apunta en l'aire, per dir perfecte, sabeu?
Conforma.
Conforma.
Conforma. No.
Això, no, pels romano, joves...
No.
No, per què?
És borde.
Però
perquè m'estàs dient.
Però quin borderio
vale, hi ha... Callo.
Com vale i calla?
En plan, ja no hi ha més conversa.
És perfecte, que aixeques així. És el
totalmente. Totalmente. Pero a ver, te quiero decir, si lo envías tú, Marta, ya está bien. Ya está bien porque tú eres así.
Quadra amb la meva personalitat, claro, no? De borde, o sea, absoluta.
Claro. ¿Qué quieres? Pues bueno, me envía un dedico así, ¿sabes? Con el,
sí, lo que ya me has dit, ¿no?
Pero con los dedicos así, sí,
com el cercle,
con unas estrellitas,
dits,
con unos corazones, eso sí. Para, cariño, eso sí.
Ay, Dios mío.
Bueno, que, a ver, més coses que...
Al que... llarg dels
quina
anys...
paciència...
Sí, sí. No n'hi ha una d'un
mastegot?
Silenci,
digues,
això,
digues.
Sí. Un mastegot ben
fumat. Va, continuem, va.
Al llarg dels anys, els emojis s'han hagut d'adaptar a les necessitats i a les reivindicacions socials. Atenció a aquesta cronologia.
Pero la batalla por la inclusión no había acabado. Antaño todos los emojis eran amarillos, como los Simpsons. Hubo que esperar al 2015 para que llegaran 5 tonos de piel. 3 años antes llegó la primera pareja homosexual. Más adelante, el emoji de Rayuf y los pelirrojos. En 2016 llegó la médica con su estetoscopio. En 2019, una gota de sangre menstrual. Y el mismo año, una remesa de emojis no binarios. Uno más tarde, la bandera trans.
Diguem que va reflectint una mica les necessitats,
sí, sí,
de cada època.
Demanen a on es pot veure el documental, que la gent està interessada.
Plus.
Movistar Plus.
Movistar Plus.
Aquí la catedràtica us ho diré.
Perfecte.
Què més? Tot això qui ho gestiona? Ho gestiona un consorci que es diu Unicode. Què són? Doncs les grans empreses tecnològiques col·laboren a l'hora d'escollir, es reuneixen i escollen què entra i què surt en funció, doncs, de reivindicacions populars, necessitats de cada país, de cada cultura, interessos econòmics, rebre pressions de determinats grups. Però atenció, perquè entremig de Google, Netflix, Facebook, Microsoft, etc.,
que conformen Unicode...
Unicode, també hi ha la República Sultana d'Oman, que dius...
Que pinta.
Aquesta gent que hi pinta.
Entre los 10 miembros del alto mando está la Sultanía de Omán y su Ministerio de Asuntos Religiosos. Pero, ¿qué pinta aquí la religión?
Nos preguntan mucho por ellos. Se unieron porque querían mejorar la compatibilidad de la escritura arábiga. A menudo contamos con organizaciones gubernamentales interesadas en colaborar en ámbitos específicos. Pakistán en su día, India sigue dentro... Finlandia también hizo campaña para incluir el emoji de una persona en un baño de vapor, que al principio era una sauna.
S'entén que cada cultura té unes necessitats i la manera que hi hagués la cultura aràbiga representada és a través de la República Sultana de...
A veure, Mònica Planes, que ens queda poc temps. Volem integrar en el que serien els emojis el calçot, que darrerament n'hem parlat molt. Què s'ha de fer?
Vinga.
Para registrar un emoji, se sigue un procedimiento que se detalla en la web del consorcio.
Evaluamos las propuestas en función de ciertos criterios. La frecuencia de uso, su posible combinación con otros emojis, si es demasiado innovador o específico, si es compatible con otras plataformas. Y evaluamos cada propuesta en base a criterios de inclusión y también de exclusión.
Nos intentan presionar a menudo. Pero tendría que tratarse de grupos enormes. No basamos nuestras decisiones en el número de firmas de una petición en change.org, sino en la utilidad de los emojis.
Atenció al terme, no hi ha pressió, a no ser que sigui molt gran. Llavors ja, si ens unten bé i ens donen pasta i realment
aleshores...
tenen molt poder, aleshores som capaços de cedir a qualsevol cosa.
Veus que bé?
Bueno, doncs, escolta, ja ho sabeu. Recordem on podeu veure aquest documental, perquè
Movistar
és que no ens queda més temps. Movistar Plus, canviareu el paràmetre de com envieu els...
I la gent que diu que ara mateix em sento fatal perquè no canvio cap emoji bé, no, la gent està en xoc,
Que no pateixin, que jo tampoc els envio.
La tesi del documental és que facis servir els emojis que vulguis i que creïs el teu propi llenguatge amb la teva comunitat d'amics. Per tant, sentiu-vos lliures de fer servir els emojis que us doni la santa gana.
Mònica Planes, moltes, moltes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies, Meritxell.
A vosaltres.
Gràcies a tots. Demà més a partir de les 3.
48, 49 i 50! A Montse Interiors hem arribat al nostre 50è aniversari. Tots aquests anys no haurien estat possibles sense la confiança de clients, treballadors, col·laboradors, amics i fins i tot competidors. Gràcies per fer-nos costat. Qui sap què ens depara el futur? El que tenim clar és que ara som més que una empresa familiar. Som una gran família. Montse Interiors, 50 anys.
RAC 1.
Hola, edifici. Vaja, sembla que necessites una rehabilitació urgent. Doncs ara és un moment únic per fer-ho. Gràcies als fons del programa Next Generation i a l'oficina de rehabilitació de l'Ajuntament de Barcelona. Guanya en confort i estalvia't energia i diners. Informa-te'n a rehabilitaresestalviar.barcelona.
Escoltes la ràdio al taxi? Vols guanyar més diners? Doncs apuja el volum perquè aquest anunci t'interessa. Registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 de maig. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber, súbete. S'hi apliquen condicions.
Pere Arquillué i Carles Martínez protagonitzen L'adversari al Teatre Romea.
Julio Manrique porta a escena la novel·la de Manuel Carrer, la història real de l'assassí que va construir la seva vida en base a la mentida.
Quan va comprendre que estava a punt de ser descobert, es va estimar més matar els seus abans que enfrontar-se a les seves mirades.
L'adversari, a partir de l'1 de març al Teatre Romea. Compra les teves entrades a teatreromea.cat i a promentrada.com.
La Sagrada Família no porta ni 7 fons Miele en obres, tant que es diu.
Els electrodomèstics Miele duran tant que sembla que altres coses duren moltíssim menys. Descobreix els electrodomèstics dissenyats per durar 20 anys a distribuïdors oficials i la botiga Miele a Via Augusta 24.
Aquesta primavera vine a lluir els teus millors looks al superesdeveniment del Centre Comercial Esplau. Cada dijous del 9 al 23 de març t'esperen els plans més top. Cupido en concert. El Meet and Greet i Concert Showcase exclusiu de l'últim disc de l'Islami. Desfilades de joves dissenyadors entre moltes sorpreses més. Aquesta primavera pètal a l'Esplau. Més info a esplau.com/pètalo.
Joana, et veig molt rejuvenida.
Ai, nen, el Pep, des que ha anat a Clínica Masculina Europea, torna a estar fet un campió.
Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com a disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. 902 21 75 75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Pilota. Finestra. Com nova. És molt senzill assegurar-se amb Helvetia. Simple, clar, Helvetia.
Al juliol, gaudeix d'un autèntic activity camp anglès a la Casa de Colònies de Mas Llop, de Caldes de Malavella.
Immersió total en llengua anglesa i classes amb professorat nadiu del Col·legi Sant George School.
En un entorn immillorable, en plena natura i múltiples activitats esportives.
Jornada de portes obertes, dissabte 11 de març.
Per a més informació, masllop.es.
Lunes de menú y Magna, martes de series Magna, miércoles de amigos Magna, jueves de peli Magna, viernes de pizza Magna, sábado de risa Magna, domingo de aperitivo Magna, magnífico.
Magna de San Miguel, la cervesa que fa gran cada dia.
Actualitzada.
Més fàcil. Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
Si són les 7, això és Islàndia.
A RAC1, Islàndia, amb Albert Ong.
Avui a Islàndia ja els tinc tots dos aquí. Maria Xinxó, bona tarda.
Bona tarda.
Xavi Bosch, bona tarda.
Què tal, Albert?
Mira, fa just una setmana que ero a París. Tots dos
sí, sí.
Veu saludar des de París, eh?
No saps com vam suar un minut abans de la connexió perquè no entrava el canal... Es va desendollar la conya marinera de la tècnica i mai havia vist suar tant a la Maria.
Vaig patir molt, sí.
Però
sí,
llavors, sí, sí. És allò que diria la meva mare, semblava que estiguéssiu aquí al costat, perquè se sentia perfecte.
Perquè llavors la tècnica va estar a favor de nosaltres i de 32 de març, va remar a favor del
a
llibre.
A París tot està a favor. Va anar bé, Xavi, aquests dos dies allà?
Fantàstic, no, per damunt de les expectatives i tot, perquè realment a nivell d'entrevistes vam fer tot el que volíem fer, però a més el temps va acompanyar molt, feia un sol que feia un mes, ens va dir el David Melgarejo, el corresponsal de TV3, que feia un mes que no veien el sol per cap escletxa, i sí, estàvem sota zero, feia molt fred, però el sol era magnífic, per tant, encara millor.
Per qui no ens escoltés la setmana passada, se'n va anar el Xavi Bosch amb un grup de periodistes cap a París a presentar la seva última novel·la, 32 de març, que una novel·la que passa a París, i que surt aquest dijous ja, eh?
Sí, sí, demà... Avui, ara me n'he assegurat. Demà la lliuren a les llibreries. Les furgonetes porten la tramesa especial d'un fotimer de llibres a les llibreries i dijous, ja quan obrin la persiana, ja les podran vendre.
Hauria de fer-ho l'autor, això, també, no? Anar amb la
directament,
furgoneta,
diguem-hi. Sí. Mira, descarregant. Porto,
és la meva novel·la, li porto.
M'agrada controlar-ho tot, tant la coberta, el tot... que al final només em faltaria això, fer el reparto, que en deien, no?
Ens ho imaginem. Escolta'm, sé, perquè m'ho ha explicat la Maria, que veu gravar una conversa molt especial allà a París, eh?
Sí. Què he de pagar perquè no s'emeti?
Sí? És aquest nivell, Maria?
Home, jo crec que el Xavi explica coses que no ha explicat mai en aquesta conversa que vam tenir... A París. No sé si va ser París, no sé si va ser l'emoció de...
On t'ho gravàveu? Em puc imaginar on era aquesta conversa?
Era una plaça de Montmartre. Explica, Xavi, una mica
sí,
com
sí,
era.
Sí, sí, a dos minuts de la plaça de Tertre, amb un racó... Bé, em va agafar un fred, perquè estàvem pràcticament a dos o tres sota zero, faltava una hora per la mitjanit, estàvem sols, llevat d'un accident amb un gos que ja explicarem si convé la setmana que ve, però em va agafar amb la guàrdia baixa... Venia de fer totes les entrevistes de tot el dia i em vaig deixar anar, i certament em va fer dir coses que no he explicat mai i que potser no hauria hagut d'explicar.
Doncs escolta, ens agrada molt que coses que no hauries hagut d'explicar les puguem sentir. Això serà dimarts de la setmana que ve, eh? Sentirem aquesta conversa, que és el mateix dia que el 14 de març que el Xavi presentarà la seva novel·la al Liceu a Barcelona. A més, a París, escolta'm, es va produir una cosa que és que et va fer lliurement del sobre de vaticinis. Era dimarts de la setmana passada, per tant, sobre en mà i que has portat cap aquí.
De fet, no era encara a París, perquè era, diguem, el tren.
El tren, sí, sí.
Per tant, no recordo on érem. El punt
era
precís...
França, era ja França, però potser per allà balanç, quan es començaven a albirar els Alps des de lluny.
En tot cas, veu triar bé anar-hi la setmana passada, perquè avui he vist que la cosa sí. Està una mica més encesa, sí. Eh? Hi ha vaga general a França i les imatges són maques.
La Maria Forés, la corresponsal de Recull, ens ho va dir, escolta, aprofiteu... La Laia sí. Forés ens ho va dir, que aprofiteu per fer-ho aquesta setmana, perquè la setmana que ve, la vaga general, hi haurà hòsties al carrer. Doncs sí, perquè estem veient sí.
Bé, avui és 7 de març, la novel·la es diu 32 de març, en parlarem la setmana que ve, sentirem aquesta conversa amb la Maria, surt dijous, es presenta dimarts de la setmana que ve, de seguida també obrim aquest sobre de vaticinis que el Xavi li va donar a la Maria ja en terreny francès, abans, però... M'ha agradat, no m'ha agradat.
Borges us ofereix aquest espai. M'ha agradat, no m'ha agradat.
M'ha agradat veure que ningú no ha pres mal en l'accident d'helicòpter de la DGT d'aquest diumenge a Madrid. M'ha agradat encara més veure que després de l'accident el pilot de la DGT es va fugar. I quan finalment la Guàrdia Civil el va trobar, l'home va donar positiu per cocaïna i per metamfetamines. Aquest és el que vigilava el trànsit des del cel. Marca Espanya i així anem. No m'ha agradat trobar-me una persona pel carrer, un home que conec, un botiguer, que ara feia bastant temps que no veia, i la trobada va ser efusiva, per part de tots dos, diria. I amb un punt d'entusiasme jo vaig i li dic, com esteu? I la seva resposta seca, seriosa, va ser, per què ho dius? No recordava que havia topat amb l'home més susceptible de Catalunya. M'ha agradat, com deia fa un moment, viure l'experiència de dijous passat a París, que teníem l'hotel a Montmartre, teníem ja el dijous la maleta feta per tornar, i entre les 8 i les 9 del matí, amb 2 graus sota zero i un cel blau rotund, vaig pensar, vés a fer una última ullada a la plaça d'Utertre a veure si hi ha algú, que total ho teníem a 2 minuts a peu. Ningú! Tota per mi! Només algun pintoret de caricatura que començava a arribar a plantar el seu cavallet. Ningú. Un privilegi absolut. Estava tan sol que vaig tenir la temptació de fer moltes fotografies en comptes d'aixecar els ulls i mirar què s'hauria d'haver fet. I mirar, sobretot, després per recordar. I vaig mirar amunt i vaig descobrir dues coses en dues plaques. Resulta que en aquella plaça, el 1898, hi va entrar un cotxe de gasolina per primera vegada a la història. El conduïa un tal... Louis Renault. I segona, al restaurant La Mercaterine, allà mateix es va inventar la paraula bistró. Allà es va dir per primera vegada, era el 1814. Bistró en rus significa ràpid. I es veu que és el que cridaven els soldats russos, els soldats del tsar Alexandre I, quan arribaven al bar i assedegats cridaven bistró. Parlant de set, no m'ha agradat que els urinaris d'home de l'aeroport d'Orly t'indiquin que no pots veure l'aigua d'allà, l'aigua que baixa que no és potable. De debò que calia un rètol? De debò que algú pensava ajupir-se i passar la llengua pel pixador de peu dret d'home per veure aquella aigua que baixa? Adjunto la fotografia a les xarxes socials d'Islàndia per demostrar que no m'ho invento. M'ha agradat també que Pere Aragonès hagi encomanat a un politòleg, com Marc Sant Jaume, que explori i piloti l'acord de claredat. L'acord de claredat, ja us ho dic, està claríssim. Quan permetrà Espanya un referèndum acordat i vinculant? Mai de la vida. Per tant, ja està tancat l'acord de claredat. El politòleg ja pot passar a cobrar per l'encàrrec. I finalment, no m'ha agradat que avui faci 2 anys de les eleccions al Barça, i pitjor encara, que en faltin 4 per les següents. Li podríem preguntar a la porta, com esteu? I potser la resposta seria, per què ho dius?
Doncs, efectivament, Maria Xinxó, ràpida, ja està apuntant microimitació, Joan Laporta.
No ha arribat ni això, avui, ja, per favor.
Micro.
S'ha entès perfectament.
He posat la veu una mica així, més ronca.
S'ha entès.
He de dir que als lavabos de dones també hi havia el mateix cartell.
Rètol?
Sí, el mateix rètol. Per tant, s'entén que això deu ser una cosa...
A veure, clar, és que jo quan has començat a explicar, Xavi, jo he entès que sí. El rètol era de l'aixeta de la pica.
No.
Del pica. pixador de peu dret, de l'urinari d'home.
I del pixador de seure
el,
normal,
el vàter.
Sí, el vàter de les dones, a dintre, quan entraves, diguem tu...
Sí, sí. Jo no hi vaig entrar perquè cubicle. Només... Sí, sí.
I havia...
O sigui, que no t'amorressis a la tassa. A
sí, que sí. Bueno, vaja, posava que no era aigua potable. Per si de cas tenies algun... Sí, sí.
Alguna temptació de beure aigua? Sí, sí, sí. Bueno, adjunto la fotografia, però m'estic especialitzant en urinaris entre l'Escala de Milano. I ara a l'aeroport d'Orlí, les sorpreses m'arriben a l'estranger via urinària.
Home, la sorpresa, que m'ha agradat saber això de bistró. No tenia ni idea que bistró volia dir ràpid en rus, eh?
És veritat, jo tampoc.
Sí. Bistró, bistró, vinga.
Bistró.
I a cor de claredat, doncs mira el que tinc aquí, no? Va,
som-hi. Desconeixia aquesta faceta, tu, l'ordinària, no, Albert.
M'he parat abans. Va, som-hi, vaticinis. Sobre de vaticinis per obrir dimarts 7 de març de 2023, és a dir, avui el Xavi el va tancar dimarts de la setmana passada a les 11:11 del matí. Obrim el sobre, aquí dins hi ha 8 vaticinis, 2 el Xavi ha triat que valguessin 2 punts. Anem un per un a veure què passa. Comencem, com sempre, pels esportius. El primer val 1 punt. Copa del Rei. El Madrid rep el Barça i li marca un mínim de 2 gols.
És difícil xutar un segon cop a porta en tot el partit marcar 2 gols. De fet, el Madrid no en va marcar cap, per sort nostra.
0-1.
Mira, amb molt de gust. Sí, sí, 0-1.
El sobre ja m'és igual.
Segon vaticini, val un punt també. Lliga, el Barça, a l'hora de la migdiada, s'adorm amb el València.
El Barça es va dormir a base de bé, però va guanyar.
Llavors què?
Llavors què?
Clar. Va, aquí no parles de resultat. El Barça, a l'hora de la migdiada, s'adorma amb el València.
Però vam guanyar. S'adorm volia dir punxa, volia punxa. Dir empat, amb el perd.
Perfecte.
O sigui, no hi ha ni mig punt, eh?
Però m'és igual.
0-2.
Només podem anar millor.
Tercer vaticini, val un punt. Trofeu Godó de tenis. S'anuncia que hi jugaran Rafa Nadal i Carlos Alcaraz.
Cartell de luxe, ho van anunciar dijous passat amb l'Ada Colau i amb un acte també amb don Javier Godó.
T'estrenes amb un punt, 1-3.
1-3, quart i últim vaticini esportiu. Val 2 punts. Atenció a Fórmula 1, que no és un terreny que t'hagi sigut especialment propici fins ara en els vaticinis.
I aposto 2 punts, imagina't.
Sí. Què està passant aquí?
La primera cursa del Mundial es corre a Bahrein i la guanya un Red Bull.
Va, llegint la premsa sembla que hagi guanyat Fernando Alonso, però Fernando Alonso va quedar tercer. Va guanyar Max Verstappen, que condueix un Red Bull! M'ha donat ales.
Quina il·lusió, El Red Bull, no sé si em prens o no, però t'ha donat 2 puntets, 3-5.
Quan acabem ho explicaré, si vols.
Perfecte. Anem a política. Val 2 punts, també. Judici a Laura Borràs. La Fiscalia manté la petició de 6 anys de presó.
No ha baixat ni un bri la seva petició, la manté, per aquests 6 anys, per prevaricació i per falsedat documental.
Aprovat 5-7.
Home, ja ho tenim, això. 5-7, queden 3 punts en joc, encara podem anar fins a 8.
Olala.
Olala, aquest sobre francès. A veure, 6è vaticini, tanca el mobile... Mira, l'altre dia vaig llegir una carta a La Vanguardia, perdona que faci aquest parèntesi.
Aquesta paradinha.
Sí. Perquè em va agradar molt. Era una carta de 3 línies. Semblava més un tuit que una carta que deia que una altra vegada els locutors ens tornem a equivocar com cada any quan hi ha el mobile, perquè diem Mobile World Congress, com si escrivíssim paret o mur en anglès, és a dir, amb A i LL, no? Quan hauríem de dir Mobile World Congress.
Ostres.
O sigui, diem wall i no diem world.
Sí, sí.
Yeah. D'acord.
Ja està, aquí s'acaba el parèntesi.
Perfecte, gràcies.
No tanca el mobile i no arriba als 90.000 visitants.
Era la xifra somiada. Diuen que va ser tot un rècord, que n'hi haguessin 88.500. Xifra de divendres.
6-8?
Sí, sí, perquè vaig... A més, eren 80.000, em sembla, les previsions, i van dir, han superat les previsions, i hem arribat a 88.500. Pels pèls.
Sí.
6-8, ara mateix.
6-8. Queden els dos clàssics. Anem pel penúltim. Obituari preventiu. Val un punt. Ha deixat lliure la pista qui va ser gran futbolista?
Doncs ho vam saber quan érem a París. Jas Fontaine. Mai ningú havia marcat tants gols com ell en un Mundial. Crec que en va marcar 13, a Suècia 58. Jas Fontaine va morir a Tolosa de Llenguadoc aquest dimecres.
Punt, 7 de 9.
Que fort, és sobre francès... Sí. I es mor futbolista francès mentre esteu a França.
Sí, sí. I pensava, que quan vaig fer la vaticina vaig pensar, ves que no sigui francès.
I mira.
I mira.
Ho va ser. Vuitè i últim vaticini, Joan Carles de Borbó continua sent rei emèrit.
Aquest sí, continua sent rei emèrit i cada setmana li queda una setmana menys.
I acabes amb un 8 de 10, per tant, repetim-ho. Fem el viatge... No, perquè penso que li ha portat sort.
Clar,
i
no
que...
per tu,
repetim-ho,
eh?
Repetim-ho.
No, jo ho faig pel sobre i per al final de temporada que tingui unes bones notes, perquè és veritat que ha anat una mica fluixet les últimes setmanes i ara poder aquest 8 li va molt bé i si això ho poguéssim mantenir...
Però vas dir que hi vagi ell sol o també que iniciis tu no, de recollir clar, el sobre? També,
crec
no?
Crec que m'ha de donar el sobre, que és el, tot el pack complet, que és el que ha clar, portat clar. Sort. No?
Voleu saber la història del Red Bull? Sí, el meu home, únic sí. Red Bull a la vida?
Ai!
Home... I tant.
Catalunya Ràdio, l'any 2000, ens envia a les eleccions espanyoles el Quim Monzó i a mi a cobrir un la seu del PSOE i l'altre la seu del PP de la nit electoral, de l'especial que feia l'Antoni Bassas. El Quim Monzó tria primer i tria anar al PSOE. I a mi em troca anar a Gènova, a la seu del PP. I abans d'anar un a la seu de l'un a Ferrat i l'altre a Gènova, amb el minibar de l'habitació, el Quim Monzó em va dir, escolta, no has pres mai un Red Bull i tal, hòstia, la nit serà llarga, t'anirà bé. I el va obrir i em va donar una llauna de Red Bull i vaig beure mitja llauna. Jo crec que hores d'ara encara tinc taquicàrdia. No de les banderes espanyoles i amb l'àliga i la majoria absoluta del PP que em va tocar viure des de dintre de la seu del Partit Popular, amb el Mariano Rajoy fumant un puro que em fotia tot el d'allò a la cara, tot el fum a la cara. Jo crec que encara tinc taquicàrdia d'aquell mig Red Bull que em va fer prendre el Quim Monzó aquella nit. Vaig decidir que mai més.
Boníssim. Doncs mira, ja em guanyes per mig, perquè jo no l'he tastat mai, el Red Bull.
Jo crec
no
que he fet un glop alguna vegada. Sí, poder fins i tot combinat amb alguna altra cosa.
Però això vol dir que dormiu a la mateixa... O sigui, Catalunya Ràdio es va enviar a la mateixa habitació tu i Quim Monzó?
No, però dormíem a habitacions separades, però el minibar el vam buidar junts, diguéssim. El va buidar ell i ja m'havia el Red Bull i l'aigua.
Clar, les eleccions del 2000 són les segones de José María Aznar, no?
Però són la majoria absoluta.
Clar, la majoria absoluta. Pujol sí, Enano habla castellano,
sí,
no?
Sí, sí. Jo tot això ho vaig viure allà de cos present.
Amb el Red Bull.
Amb el Red Bull al cos. En fi.
Déu-n'hi-do. Xavi, no te'n vagis. Espera, que no. Saludem a Borges i no te'n vagis.
Cuidar-se és el més important. A Borges sempre et portem els productes més naturals perquè cuidem la terra que ens els ofereix i els elaborem de la manera més sostenible possible, com la nova ampolla d'oli feta amb plàstic reciclat. Borges.
Les 7 i 17, deixeu-me que saludi una persona, una veu molt coneguda en aquesta casa, David Balaguer, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Com estàs?
Bé, molt bé.
Bé?
Sí.
No havíem compartit mai un estudi de ràdio, eh?
No, és la primera vegada, tu.
Que fort.
I mira que ens coneixem des de fa anys, des del desembre de l'any 2006. Sí, és veritat.
En canvi, amb el Xavi Bosch sí que havíeu compartit molta ràdio i, de fet, avui ve el David Balaguer a presentar el seu primer llibre de contes editat per la Magrana, que es titula El digestiu de la veritat. El vas presentar divendres.
Sí.
I el Xavi... vau presentar divendres.
El vam presentar junts.
Amb... Sí, sensacional.
I el Xavi era entre el públic i li vas voler agrair una cosa que té a veure amb RAC1, amb la ràdio, i que té a veure també amb el
sí,
llibre.
Sí, i que de fet és l'únic nom, el del Xavi Bosch, que apareix a la biografia del llibre.
Carai.
Sí, home. Perquè el Xavi Bosch és la persona, o sigui, podríem dir que l'origen d'aquests relats es troben en la persona del Xavi Bosch, que és qui va confiar en mi i qui em va donar una secció quan feia el món a RAC1, que es deia El món irreal, del David Balaguer, que per cert m'asseia exactament on sóc ara, perquè jo sempre que vinc a RAC1 sec aquí, i...
Això ha sigut així sempre.
Això ha sigut... Per tant, el Xavi ara sap on sóc en aquests moments, ho sap perfectament, i llavors fèiem aquells contes, ell em va donar l'oportunitat de fer-los, i aquests relats són potser aquelles històries, però més desenvolupades, lògicament. Però allò era bestial, perquè era en directe. Era radioteatre en directe. Sí que hi havia uns talls gravats que havia de disparar el Jordi Nieto, que era el tècnic del món a RAC1, però la lectura del text era en rigorós directe. I aquella sensació és una sensació que no l'he oblidat mai, una excitació molt bèstia, i a mi m'encantava aquella sensació. La sensació de dir, és que ara em puc equivocar en qualsevol moment, em puc estampar contra una paraula, que el tall no entri, però moltes vegades tu entraves aquí sabent que allò sortiria perfecte.
I sortia perfecte. No et vas equivocar mai ni una vegada.
No,
i...
alguna vegada sí, perquè després quan arribava a casa alguna paraula, allò que...
Ja.
Que allò que passa, no? A tu també et passa, Xavi, que de vegades si t'encalles amb una paraula, després arribes a casa...
Només
i
penses en allò.
Oh, sí, l'estàs sí. maleint tot el dia. Sí, sí. Però sí, sí, va, sortia bé, sortia
què
bé.
Què hi vas veure, Xavi, amb el David per donar-li, a part que fos el productor del teu programa, però per donar-li aquesta secció?
El que hi continuo veient tants anys després, que és molt talent, que és molt original en la tria de temes, en les posades en escena... Que trenca els tòpics, que això cada vegada és més difícil, fins i tot que té una veu i una pronúncia que no deixa indiferent, no? Que és un tio que té marca pròpia, i això és molt difícil. Agradarà o no, però és molt difícil no deixar indiferent. Saps? Un altre dia la presentació del llibre ho deia. Quan ell obre un sobre de cromos de futbolistes, no mira la cara de la fesomia del jugador, mira el nom. I li agrada que digui Roman Kosecki, perquè ni sona molt la R, ni sona la K, l'altre K, la I final, saps? Roman Kosecki, amb ell, el fa feliç durant unes hores. Sí, i aleshores em presenta un pilot, que jo diria que era el del bulevard dels polvos perduts, que és un bulevard que encara s'ha de revisitar de tant en tant, i ell, hòstia, ho feia tan bé que anaves passejant amb ell per totes les noies que havia deixat passar a la vida i no hi havia fet l'amor, no? El bulevard dels polvos perduts.
Sí, sí.
I allò, d'allò em va sortir una secció i celebro que allò fos la guspira d'aquest magnífic primer llibre de contes.
Oh, gràcies, Xavi.
Ara... Els tens comptats, David Balaguer, els polvos perduts de la teva vida?
No, els polvos perduts de la meva vida en són molts. Estaríem parlant de més de 2.300. 2.343. Sí. I els que no sabem, perquè clar, el bulevard aquest era un lloc on tu entraves allà i anaves veient a gent amb qui tu hauries pogut pernoctar, però no ho sabies. I clar, t'emportaves cada sorpresa que era massa. Perquè, hòstia, la de la botiga de queviures, la de la caixa... No? Gent inversemblant.
I per què ho sabies quan entraves al bulevard?
Perquè era un lloc que s'havia construït precisament per això. Era un bulevard on hi havia aquestes imatges, eren com hologrames que t'apareixien allà. I clar, les sorpreses eren majúscules.
Llavors sabies què pensava la fornera de tu, per exemple, cosa que no saps quan anaves a comprar el pa.
Exacte, tu no ho sabies i llavors entraves allà i deies, hosti, però si la fornera hauria pogut pernoctar amb ella i tu no ho sabies. I clar, et maleïes en aquell moment perquè potser tu també hauries volgut anar amb ella.
Guardes tot aquest material, David, o no?
La veritat és que no, però l'altre dia va passar una cosa molt bèstia, amb tot això del llibre estan passant coses molt bèsties, i és que em va escriure un paio per Instagram dient, m'estic molt content que hagis tret aquest llibre perquè jo et seguia amb el Xavi Bosch i després amb el Pou, l'Aparteu les criatures, que també fèiem una secció similar, i em va passar tot detalls, tu, d'aquella època, que el tio els guardava. I clar, això és fantàstic.
No té preu, sí, sí.
No, els vaig estar escoltant i em van horroritzar, també ho he de dir. Perquè això passa que quan escoltes coses antigues, hauria preferit quedar-me amb el record que en tenia. Però no, n'hi havia que estaven bé, s'ha de dir. Però d'altres no.
Bé.
Posats a comptar, he de fer una confessió, ja que estem així de confidències últimament aquí a l'Islàndia, que jo, igual que el David, tinc aquesta dèria per comptar-ho tot. I l'any passat, el 22, que va fer 30 anys que treballava, vaig pensar... amb quines 10 persones que he treballat, amb els meus equips, perquè sempre he tingut la sort de treballar amb equips i amb bons equips, amb quines 10 persones em quedaria, de totes. I quan vaig tenir les 10, entre les quals hi havia el David, vaig Gràcies. Pensar, i el podi? I quines 3 hi poso? I el David també era el podi. I em ve de gust dir-t'ho avui, que no sabia que ens trobaríem aquí.
Doncs moltes gràcies. A mi m'emociona això, la veritat, perquè amb el Xavi vam compartir moltes hores de feina aquí a RAC1. A més, fèiem una cosa que a cap dels dos ens agradava, que era matinar. Uh-huh. Ho portàvem fatal, aquest tema. I aquella mirada que ens dedicàvem quan jo carregava els talls, te'n recordes, a la cabina sí. aquella d'allà? Era una mirada que se m'ha quedat perpètuament gravada al cap.
Que era mirada de son.
No, però no. I a més, perquè jo he tingut la sort, i això també ho vull dir, i per mi és molt important remarcar-ho, ara aquí s'està produint una escena que és... No li vull fer la pilota a ningú, perquè és així. O sigui, aquí estan en aquests moments els meus dos caps preferits. O sigui, dues persones... No, dues persones que són... No, és que això és molt important, perquè són dues persones molt exigents, però que mai han maltractat a ningú. I això és molt important, perquè tu, com a treballador, sents històries de vegades. I això ens ha passat a tots, que sents històries de caps que... hòstia, aquest cap és una mica maltractador, fa plorar la gent. el Xavi Bosch i l'Albert Om sempre han estat unes persones d'un tracte exquisit amb els seus treballadors. I això és una cosa que jo crec que avui en dia s'ha de remarcar i molt, perquè això no passa en tots els equips, malauradament.
Doncs escolta'm, moltes gràcies per aquestes paraules. Deixem el Xavi, no?, que ens escolti tranquil·lament des de casa.
Sí, vaig obrir sobres del Roman Kosecki.
Pren-te un Red Bull.
Anem a parlar una mica del llibre. Xavi, fins dimarts que ve, que vagi bé.
Que vagi molt bé, macos.
Que vagi bé, gràcies.
El David Balaguer, aquesta veu coneguda pels oients de RAC1, aquesta cara també coneguda per la gent que mira la tele, que col·labores en diferents programes, fas aquesta ronda perversa.
Ronda,
sí. Aquí tenim David Balaguer, que és l'home que pronuncia millor les R's de Catalunya, i a l'11 fa aquesta secció ronda perversa.
Sí, sí.
També el Planta Baixa, en fi, una persona coneguda als mitjans de comunicació, que per fi una cosa que feia molt temps que molta gent et deia, David, has de publicar, has de publicar, has d'escriure un llibre, has d'escriure un llibre, tot això que tens, tot això que ja ho tens escrit, moltes coses i altres que no, fes el pas de fer el llibre. Doncs finalment tenim aquest llibre, El digestiu de la veritat, que va sortir la setmana passada, que la vam presentar divendres, i que, clar, de la manera que el David és una persona patidora, doncs m'agradaria començar fent-te una pregunta, que és, tu t'imagines en el llibre, en un dels relats, que a dins nostre tots tenim emocions diferents, no? Mm-hmm. Llavors hi ha com una junta directiva d'aquestes emocions, no?, que allà estan representades diverses emocions en aquesta junta directiva que tenim a dins nostre, no? En aquest moment actual, diguem, que em veus aquí, estàs fent una entrevista a RAC1, tinc el llibre aquí davant, qui presidiria la junta directiva de les teves emocions ara mateix?
Mira, quan hem arrencat aquesta conversa, els nervis eren els... eren els que comandaven la junta directiva. Però, després, a mesura que hem anat avançant, la cosa s'ha calmat, els nervis han desaparegut, no del tot, però bastant, i ara és entusiasme. Estic entusiasmat, estic feliç, estic eufòric, que són coses que normalment no em passen, i que aquest llibre me les està proporcionant, totes aquestes coses. Per tant, és perfecte. I després també he de dir, i si no ho digués no seria jo, que també hi ha aquell punt de por i de desconfiança, que en qualsevol moment poden passar coses que facin que tot això s'espatlli.
Mm-hmm.
Que és que aquesta opció sempre hi és a la vida. L'opció que tot s'espatlli. En qualsevol moment passa una coseta de res que tot ho espatlla. I aquesta por sempre va amb mi, sempre va amb mi, sigui on sigui.
Però va bé tenir aquesta por, aquesta desconfiança? Tu creus que en general, diguem, sí, no, la vida hi ha gent que és optimista, gent que és pessimista, o gent que té aquesta desconfiança sempre present de dir, escolta'm, ara m'estan dient coses molt boniques del llibre, però això es pot girar. Va bé anar pel món amb aquesta desconfiança o és un patir necessari?
No, va bé. Va bé anar amb la desconfiança. Jo li recomano a tothom que sigui desconfiat perquè... Sí, perquè... Sí. Sabeu per què? Perquè llavors els disgustos fan menys mal. Si tu ets desconfiat, els disgustos, home, sí que et faran mal, però serà una rascada en comparació a si tu vas per la vida molt confiat i molt alegre. I això jo sempre... Ja fa temps que ho tinc comprovat i m'agraden amb la desconfiança d'acompanyant a mi, sí, sí, sí. Perquè llavors ja et dic, els disgustos no són tan potents, són més febles.
Mm-hmm. El llibre són 14 relats, 14 contes. A més, és que és una conversa... Mira, aquesta tarda l'he tingut amb l'Edo de Batlle, per exemple, aquesta conversa, però hi va ser igual amb el Xavi fa uns dies, hi va ser amb el Joan Maria Pou, també. Quan dius, hòstia, el David Balaguer ha publicat el llibre, el que diu tothom és ell, hi ha el seu univers aquí, i sí, efectivament, hi ha el seu univers, és ell, ho deia el Xavi Bosch abans, no? Tens un segell, que és una cosa per la qual lluiten tots els autors, fins i tot abans de publicar, no? I llavors no has volgut fer una cosa que no tingués a veure amb tu, sinó que aquí hi ets tu, aquí hi han les teves neures.
Sí,
diguem,
sí, totalment.
No? Qui ets tu, diguem, per algú que no et conegui, diguem, a través del que pugui deduir del llibre, quina idea s'endurà del David Balaguer?
Doncs s'endurà la idea d'una... Jo crec que sóc una persona d'essència alegre, tinc aquesta sensació i aquesta impressió, que sempre li agrada parlar de les misèries humanes, que crec que és una cosa que va molt bé, parlar de les misèries humanes, i burlar-me d'aquestes misèries humanes. Gran paraula, burlar-me. No, però és veritat. Tractar-ho tot amb humor, per més lamentable i trist que sigui. I llavors, sí, sempre m'agrada anar, també, o sigui, amb aquest humor amb el qual jo tot ho revesteixo, anar també amb el fibló perquè també sóc una persona bastant profunda i bastant sensible. I aquest sóc jo, i ja fa temps que vaig decidir, pràcticament des del principi de la meva trajectòria als mitjans de comunicació, ser transparent. No amagar com sóc, això sí, sempre ho acabes passant tot, hi ha una mica d'exageració, lògicament, perquè això ho fem tots.
Bueno, fins a un punt, no? Fins a un punt de transparència, sí. Perquè hi ha un relat també que parles de com el quarto fosc que tenim tots, no? Que Déu-nos en guard, que la gent entrés en el quarto fosc que tenim cadascú de nosaltres,
sí,
no?
Sí, exacte, sí, sí, clar. Sí, aquest sempre m'agrada dir-ho, el soterrani humà. És això. Tots en tenim un. De vegades has pogut acabar explorant per casualitats de la vida el soterrani de certes persones i t'has quedat esfereït. Però llavors penses, ai, i si exploressin el meu? Per tant, jo moltes vegades ja directament obro el meu soterrani perquè tothom el vegi. I és igual, tu. Sí, perquè prefereixo ensenyar-lo que no que el descobreixin. Perquè sí, perquè això també és una cosa que acaba comportant molts disgustos, quan descobreixes soterranis humans que desconeixies. I el tema aquest del soterrani sempre m'ha interessat molt.
Humor i sensibilitat en aquests 14 relats del Digestiu de la Veritat, del David Balaguer. 8:15, ensenyar els horaris,
sí.
Això.
Sí, això m'ha molestat ara.
T'ha molestat, no?
Però m'hauria molestat més si en aquest moment hagués estat parlant jo. Com que parlaves tu, mira. Però si arribo... Sí, aquestes coses em molesten.
Jo els de les mitjans hores els trauria.
Sí, és que...
A l'hora
aquesta
encara.
Broma ja dura massa.
Sí, no?
Sí, hem d'innovar, tu,
la
fora.
La gent ja sap l'hora, no? Té el mòbil al davant.
El de l'hora l'entenc.
El de l'hora
l'entenc i el respecto. Però aquest ha aparegut per aquí com un bolet mentre estem parlant? Et pot despistar.
No, és que sempre hi ha alguna cosa que ve a espatllar les coses. Deia sempre. Això, humor i sensibilitat, situacions absurdes, per denunciar també, o per explicar, o per retratar un món que també ho és d'absurd. Vull dir, els contes són absurds, però és que la realitat moltes vegades...
Totalment.
Encara ho és més. A veure, anem a coses concretes que apareixen al llibre. Per exemple, una empresa de Montcada i Reixac que s'està fent d'or gràcies a la nostàlgia.
Sí. L'empresa es diu Revisqui. Revisqui, que és una empresa que et permet reviure un moment de la teva vida, el que tu vulguis. Clar. La gent allà, la llista d'espera...
Això és fantàstic,
clar,
no?
Clar, això és fantàstic. En principi és fantàstic, perquè la llista d'espera, clar, per l'empresa és sensacional. Hi ha una llista d'espera de mesos. Però què passa? Que tu tens un gran record d'un moment viscut, ara, en aquests moments, tots els que som aquí, la gent que ens escolta, ràpidament pot pensar un moment de la seva vida...
On creus que se'n va, la gent, ara, per
exemple? La gent sempre se'n va a històries d'amor.
Platja, estiu, no? Potser...
Sí, però històries d'amor, sí. Històries d'amor. Imatges de relacions amoroses. Que
no
dia...
van poder ser, o que van
exacte,
durar molt poc.
Van durar molt poc, efímeres, que un dia la van viure i després allò es va acabar, i les tens dins del cap i dius, hosti, com m'agradaria tornar a reviure aquell moment amb aquella persona. Doncs bé, revisqui t'ho permet fer. Però llavors què passa? Que quan arribes allà, les coses no són exactament com tu les recordes, amic meu. És que això ho ha de tenir tots molt present. Perquè potser aquell dia feia una calor insuportable que tu has oblidat. O tenies una punxada a l'estómac, que t'estava maleint, i dius, hosti, però què és això que m'està passant a l'estómac? Què em passarà? I tu, tot això ho has oblidat. Les coses terribles d'aquell dia les has anat descartant, han anat desapareixent del
teu cap. Llavors, per supervivència, què fem? Estem tergiversant la memòria, d'alguna manera?
Correcte. La nostàlgia és això. La nostàlgia és... crec que aquí, en el llibre, diu que és una marxant d'obres d'art falsificades. Una tanatopràctica de...
M'ha agradat molt el diu el llibre, saps? Com si no ho hagués escrit ell.
Clar. Tanatopràctica de vivències, perquè maquilla molt les vivències, la nostàlgia. Després tu revius allò i és un desastre.
També ho compares amb la gent que es dediqui a fer embotits,
sí.
Per exemple,
exacte.
No?
Exacte, sí, sí.
Una fàbrica d'embotits que dius, home, sí, el producte ja és això, el record, però...
Processat.
S'ha de processar,
exacte.
Eh?
La memòria, sí. No? La memòria és una fàbrica d'embotits. La memòria és una fàbrica d'embotits on cada dia s'hi processen milers de records. I la nostàlgia és l'additiu més perniciós.
El llibre està ple de frases, està ple de titulars d'aquests que te'ls has de llegir dues vegades, que dius, hòstia, que ben trobat això, per exemple, no? Aquesta, la memòria és una fàbrica d'embotits. Un altre, el pas del temps és un dels grans temes que apareix a tots els relats, no?
Sí,
és una de les coses...
M'obsessiona molt.
Una de les obsessions del David Balaguer és el pas del temps. Hi ha una frase, que d'aquelles que t'hi has de parar, que diu, els anys són velocistes jamaicans.
Sí, i aquesta ja... M'agrada molt que tu destaquis aquesta frase, perquè demostra molt també la nostra complicitat. I ho dic de debò, perquè aquesta frase a mi m'agrada molt. És una tonteria de frases, ja ho sabem, sí. És res, una cosa que és allà enmig, però és que realment, quan la destaques, em fa il·lusió, perquè és que és veritat, els anys són velocistes jamaicans. Van a tota llet. I per tant, hauríem d'intentar gaudir més del que estem vivint, perquè després això s'acaba en un moment.
On les vas a buscar, tu, les frases? Per exemple, aquesta frase, els anys són velocistes jamaicans, o la memòria és una fàbrica d'embotits, diguem...
Vas pensant i després, de cop i volta, un dia et ve la frase. I dius, oh, mira, aquesta frase m'agrada. De vegades trigues molts dies, de vegades et ve... Mira, hi havia una època que em van venir moltes frases al cap i moltes idees, que va ser, fot temps ja d'això, però va ser durant el confinament. Jo pujava a caminar al terrat de casa, és un terrat comunitari, pujava a caminar allà dalt. I feia 300 voltes, pum, pum, pum. 300 voltes, eh? Que eren, recordo que eren res, 17 passes, perquè era petit. 17 passes, 300 voltes.
Calcul. Sempre en feies 300.
300, cada matí, pam, pam, pam.
I no et descomptes?
No.
O no et descomptaves?
No, anava una, dues, tres... I llavors tu, mentre vas fent aquelles voltes, com que deixaves el mòbil a casa i estaves allà pensant en les teves coses, et van venint. I allà, d'aquella època, crec que, sincerament, per mi, per la meva opinió, les millors seccions que jo vaig fer al Vostè Primer van ser les d'aquella etapa. Perquè em venien aquestes idees allà. I llavors, les frases... Et venen frases. Sí, a la dutxa també venen moltes frases. Sí, moments, sobretot... ho he de dir, jo estic bastant enganxat al mòbil i aquest és un dels errors més greus de la meva vida. Perquè això... O sigui, quan tu no estàs tan pendent del mòbil i el deixes en una habitació, és quan et venen les idees.
Per què estàs pendent del mòbil? Què esperes que t'arribi per aquí?
Ui, sí, aquí, per exemple, ara ja no, però hi havia una època que el meu mòbil, hi havia, quan t'enviaven una coseta, el punt s'il·luminava un punt violeta. Pum. I llavors jo era una època que estava esperant uns missatges concrets d'una persona concreta. I era aquell punt de l'esperança, tu. Ho tenies allà i... Hòstia, el punt violeta. I després miraves i no, mai no era ella. Mai no era ella.
Dèiem això, el pas del temps. És una de les coses que apareix en molts relats del David Balaguer, que ha publicat El digestiu de la veritat, editat per La Magrana. Un altre és el compromís efímer. Compromís efímer, que això ho escrius... Jo crec que un parell de vegades...
Segurament.
Un parell de vegades hi ha aquesta dupla, també, que forma aquesta parella. Compromís efímer. Però és que hi ha un conte, un dels contes, que es titula La velocitat, que a mi em sembla una obra mestra, aquest contra. T'ho he de dir, perquè s'ha parlat molt de l'amor efímer, de l'amor que dura poc, però explica aquest conte, sisplau, la velocitat.
La velocitat és un conte en el qual tot passa molt de pressa i que és el que jo m'he fixat que passa al meu voltant, que de seguida la gent vol anar molt ràpida fent les coses en el tema de les relacions de parella. I llavors és un tio que puja a l'estació d'Urquinaona i quan puja a l'estació d'Urquinaona, pam, ja s'enamora d'una noia que té just al davant, aquesta noia també s'enamora d'ell, i és com va la relació, o sigui, es casen, tenen fills i se separen, tot en el trajecte que va d'Urquinaona a Poblenou. Perquè... I allà ha passat tot. O sigui, s'han casat, han tingut fills, han anat a viure junts, estan molt enamorats, i després com aquest amor es va pensint, que és el que passa moltes vegades. Llavors aquí són aquestes dues... Per mi hi ha la barreja d'aquestes dues coses. Una, els microenamoraments de transport públic, que és una cosa que a mi m'ha passat 300 vegades.
Sí, el metro, sobretot.
El metro, i tant.
Més puja... que el bus?
Sí, el metro.
Per què el metro?
No ho sé per què, però jo pujo moltes vegades allà a la línia groga, que és la que em porta a casa.
Sense cap desig aparent.
Sense cap desig aparent, i veus...
Mica de desig, ja.
Potser sí. I veus una persona i tu comences ja a fantasiejar. Aquesta podria ser ella, la dona de la meva vida, ens casaríem, tindríem fills, tal, 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 tal. Arribes a la cuna, baixes, i aquella cara, aquella persona, pum, ja se t'ha oblidat. És que només sortir del metro, ja, és que potser ni sortint al carrer, ja, només sortir a l'andana. És bestial. I llavors l'altre és això, la velocitat. Jo veig a moltes persones que diu, sí, he conegut un noi o he conegut una noia. Una setmana després et diuen, hem anat a viure junts. Hòstia. Tres setmanes després, m'he quedat embarassada. Hòstia, és aquesta velocitat que no puc entendre. Però també deu anar molt lligat això del pas del temps. Que dius, és que si no ens donem pressa, el temps passa.
Mm-hmm. El David Balaguer, que apareix molt en aquest llibre, les seves neures, no? Les seves obsessions, els seus sentiments, aquest humor, aquesta sensibilitat... tu hi ha una colla de paraules que més aviat les defuges, no? Diguem, per exemple, compromís.
Sí.
Convivència.
fora.
Què més podríem afegir? Però vaja, totes, sí, anirien, totes, aquestes, totes sí. anirien per aquesta sí, línia, no?
Sí. Sí, és així. Per què? Perquè al final he decidit anar tapiant durant la meva vida, anar tapiant totes les vies d'accés del disgust. O sigui, i que el disgust no pugui... O sigui, he intentat fer una... Com que el disgust no pugui entrar a la meva vida. Reduir molt el nombre de disgustos. I
perdona,
penso...
publicar un llibre... Aquí has obert un forat, en aquesta tàpia.
Sí, sí.
No, perquè, clar, publicar un llibre és exposar-te.
Exacte, sí.
A que et passin coses molt bones i que et passin coses dolentes,
també. I tant. Però amb el tema aquest de, amb el tema aquest del compromís, de la convivència, he decidit fer això. Tapiar les entrades del disgust, reduir... Perquè tot això, sí, també hi ha coses molt bones i hi ha moments de gran felicitat, probablement, però sempre veig que tot... ho veig per la gent del meu entorn. Tot acaba desembocant en disgustos, tu. Quina necessitat? Cap ni una. Per mi.
Llavors no vius.
Sí, però... No, sí, però tu pots tenir relacions i no establir un compromís, una convivència, no? Jo crec que, a més, estic convençut que cada vegada es porten més aquest tipus de relacions. I escolta, pots estimar igual, eh?
De fet, hi ha un conte que comptabilitza, diguem, té comptat el protagonista, quantes alegries ha deixat de viure, diguem, per, com que ha tapiat tot això, quantes alegries ha deixat de viure i quants disgustos s'ha estalviat. Qui guanya, diguem, en aquest conte? Guanyen més les alegries que has deixat de viure o guanyen els disgustos?
Els disgustos estalviats. Disgustos estalviats. Que llavors, quan li diuen la... Perquè aquest tio té com un paio que li porta les estadístiques de la seva vida, que això és una cosa que a mi m'encantaria tenir totes les estadístiques de la meva vida. Llavors li porta les estadístiques i li diu alegries perdudes, i li diu una xifra, i el tio diu tinc una fuita de joia important. Però llavors li diu els disgustos que s'ha estalviat per aquest comportament tan conservador, i diu, ah, mira, doncs... saps?
Perquè,
clar, també hauríem de veure la magnitud de les alegries i dels disgustos. Uh-huh. El grau. No?
Clar, és que es pot comptabilitzar tot, diguem. De fet, el David hi ha coses que les comptabilitza. Per exemple, quants dies has viscut, tu?
Doncs mira, avui és el dia 16.878. Quin número, tan preciós. 16.000... Dia històric, perquè és el primer dia que, he vingut a l'Islàndia.
Bueno,
el 16.878.
El primer dia que fem ràdio junt. Apunta-ho, això. Sí. El dia 16.878 de la meva existència.
He fet ràdio amb l'Albert Top.
Tens un diari, també? És a dir, aquestes coses les apuntes?
No, ho apunto. Tinc coses apuntades en folis.
Per fer-ho fàcil, té 46 anys, eh? Ho dic perquè si algú està fent números, 16.878, o si teniu edats semblants, sapigueu que aneu més o menys per aquesta via.
Sí, ens acostem als 17.000.
Quantes vegades has dit t'estimo?
Doncs mira, 11.202. Però aquí hauríem de dividir-les entre les vegades que ho he dit de debò i les vegades que ho he dit sense sentir-ho. Cada vegades...
I qui guanya? Les vegades que ho has dit de debò o les vegades que ho has dit sense
sentir-ho? Les de debò, però per poc.
I
són
perquè...
són 6.030, 5.172. I si feu la suma, us sortiran 11.202. No enganyo, jo.
I per què dius t'estimo si no ho sents o si no és de debò? Diguem, quines situacions a la vida ens porten a dir t'estimo?
És el llibre aquell fantàstic de l'Empar Moliner, T'estimo si he begut, per exemple. Per exemple, quan veus, se t'escapa algun t'estimo que després el dia següent dius, ui, aquest potser va ser una mica gratuït.
Però no diuen que els borratxos sempre diuen la veritat.
No, això és una fal·làcia. No. I... De vegades es diu t'estimo sense sentir-ho. No sé per què passa. Ens ha passat a tots i dius... I ara
o si t'ho diuen.
Clar, si t'ho diuen a tu, per això jo sempre que sóc tan desconfiat dic, mira, aquest tio m'ho està dient perquè ara vol quedar bé o em vol dir que m'estima, però no ho està sentint realment. Una mica això es detecta, si t'ho diuen de debò o no, també. Però també he de dir que això és una cosa... Jo deia molt t'estimo en el primer tram de la meva vida, Això també vull dir-ho. La majoria de vegades que jo he dit t'estimo es concentren en els primers 25 anys de la meva vida. Després ho vaig deixar de dir molt.
És que en l'amor adolescent, per exemple, jo crec que dius t'estimo com per no perdre allò, diguem, no? Com si ho diguessis, allò hagués de durar més,
exacte,
no?
Exacte, sí, exacte. Perquè moltes vegades, vinculat amb el t'estimo, no és dit t'estimo, però fixeu-vos-hi que quan hi ha una crisi important de parella, moltes vegades surt una frase que diu, estem millor que mai. I és mentida. Però ells ho diuen, per això que tu acabes de comentar, d'aquest amor adolescent, també, no? Com per pensar-se que si ho dius, la cosa serà veritat. estem millor que mai. No és veritat.
A tu la vida et passa ràpid o et passa lenta?
Em passa... Sí, no, la vida em passa volant. Volant. I tot i que no sóc un paio de grans activitats. Perquè jo perdo bastant el temps. Sóc un malbaratador del temps.
O sigui, d'aquests 16.878 dies que dius que has viscut, sí, sabries dir-me quants els has llançat a la brossa?
I tant.
O sigui, quants dies has malbaratat?
Més de la meitat.
Més de la meitat malbaratats, eh?
9.812.
Aquests malbaratats directament. Però tot i així et passa ràpid. Ho dic perquè hi ha un dels contes del llibre del David Balaguer, El digestiu de la veritat, així es titula el llibre, un dels contes, no me'n recordo quin, que parles d'una figura que és l'abreujador d'existències. Sí. Qui és l'abreujador o què fa l'abreujador d'existències?
L'abreujador d'existències és un paio que és tan divertit que fa que el temps de la gent del seu voltant passi volant. Que és una cosa que... Això està agafat de la vida real, no? És... Oh, és que em passa volant el temps. I quan tu, per exemple, vas a una calçotada i t'estàs divertint molt, en un moment fosqueja. S'ha fet de nit ja, tu. Hòstia, ens ha passat volant perquè t'has divertit. Llavors, potser, si no voleu que la vida us passi tan ràpida, potser el millor que podeu fer és...